Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Els Mossos d'Esquadra tallen la B23 d'entrada a Barcelona per l'Avinguda Diagonal amb motiu de la visita del rei, que aquesta tarda participa al Palau de Congressos de Catalunya en l'entrega dels Premis Fundació Princesa de Girona, juntament amb la reina i amb les seves dues filles. Es fan desviaments a les Plugues de Llobregat cap a la Ronda de Dalt, el que genera ja uns 2 quilòmetres de cua, ha explicat el Servei Català de Trànsit. A més, també està tallada la sortida 11 de la Ronda a l'alçada de Zona Universitària en els dos sentits de la marxa, segons ha informat la Guàrdia Urbana. Diversos col·lectius independentistes han convocat protestes a la zona per la presència del monarca a Barcelona. En el proper butlletí de les 5 de la tarda ampliarem aquesta informació in situ amb una connexió amb un company, amb un enviat especial de la xarxa. Canviem d'assumpte, al Parc Nacional Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha rebut de mans de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, els certificats que acrediten el parc i la seva zona perifèrica com a zona d'especial protecció de la qualitat acústica. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Bona tarda. Aquesta àrea, que inclou un total de 10 municipis, passa a ser la zona de qualitat acústica més gran de Catalunya i encercla el perímetre d'Alt Àneu, la Guingueta i Esterri d'Àneu, Espot, Sort i la Torre de Cabdella, així com els termes de la Vall de Boí, Vilaller, Viella i Naut Aran. Rius ha informat que paral·lelament s'està treballant en l'acreditació de qualitat lumínica, un certificat que està en la fase final de redacció i que esperen poder entregar aviat al parc. La normativa de protecció vetllarà a partir d'ara perquè a la zona no se sobrepassin els 50 decibels entre les 8 del matí i les 9 de la nit i els 40 durant la nit. La Unió Europea considera en els seus informes el soroll com el segon agent ambiental contaminant de més impacte sobre la salut de la ciutadania, només darrere de la contaminació atmosfèrica. A les grans aglomeracions urbanes de Catalunya, segons les últimes dades disponibles, el 40% de la població viu en entorns on se superen els nivells màxims admissibles de soroll i només l'11% gaudeix de nivells de qualitat acústica que es puguin considerar com a zona tranquil·la.
I la pressió fiscal a l'escala s'incrementarà en un 1,5% en l'IBI i en un 7,3% a la taxa d'escombraries. Són les dades més significatives de la proposta de noves ordenances que s'han d'aprovar aquest vespre en sessió plenària. Una sessió on també s'aprova el pressupost municipal de pràcticament 24 milions i mig d'euros, un 5% més que el d'aquest any. Una previsió d'inversions per valor de 7 milions d'euros. Ràdio L'Escala, Abel Font.
Bona tarda. El govern municipal de l'Escala preveu executar l'any vinent 2020 inversions per valor de més de 7 milions d'euros. Entre les més destacades, la urbanització del sector anomenat dels Emperadors, la construcció de l'estació de tractament d'aigua i la primera fase de la nova biblioteca municipal. El global del pressupost és de quasi 24 milions i mig d'euros, un 5% per sobre del d'aquest any. En el mateix ple s'aprovaran les ordenances fiscals amb dos increments significatius, un 1,5% a l'IBI i un 7,3% a la taxa d'escombraries, un increment que s'argumenta pels inclosos en el nou contracte que ha d'entrar en vigència l'any vinent. Víctor Puga, alcalde i regidor d'Hisenda.
Una puja mínima que representa uns 0,50 o 0,60 cèntims mensuals per una família, pel que fa a les escombraries, tenint en compte que a més el nou contracte doncs, possibilitarà doncs, obtenir un molt millor servei pel que fa a la gestió, sobretot, de la neteja viària.
El govern municipal parla de contenció fiscal possible gràcies al baix índex d'endeutament del municipi.
Amb aquesta crònica acabem. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs l'actualitat informativa passa, sens dubte, pel que pugui estar passant davant del Palau de Congressos a Barcelona, a l'Avinguda Diagonal. A aquesta hora de la tarda hi ha previstes diferents concentracions a la prèvia de l'entrega dels Premis Princesa de Girona. De fet, ahir ja hi va haver una primera mobilització, recordeu, una primera concentració amb cassolada i rebuig a la presència del rei Felip VI. I avui hi ha, doncs, des d'una trobada convocada per l'ANC i Pícnic per la República a 4:45, a unes marxes que també s'han organitzat des de dos punts de la ciutat que sortien a 4:45, amb previsió que arribin entre un quart, entre les 4 i un quart de 5, més les concentracions que es puguin anar donant, doncs, per diferents entitats, sindicats o a nivell particular moltíssimes persones que volen allà a expressar lliurement el seu rebuig a la monarquia espanyola. Coral La Torre és membre i portaveu del Sindicat d'Estudiants. Coral, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Estàs per aquí, tu, davant de Diagonal. Quin ambient hi ha?
Bé, doncs hi ha un ambient de lluita i també de molta indignació, perquè la majoria dels joves i també dels estudiants, el que hem vist és que aquesta visita del rei Felip VI és una autèntica provocació a tot un poble que s'ha posat dempeus precisament en contra de la monarquia corrupta, en contra del règim del 78, i per això avui, doncs, expressarem als carrers la nostra indignació i que precisament també, doncs, la lluita contra aquest rei, contra la monarquia i per la República Catalana dels Treballadors i els Joves continua.
De fet, el cordó de seguretat, la policia i els Mossos d'Esquadra, bueno, no han escatimat amb valles ni amb mitjans. Fins i tot ara llegíem que han tallat l'accés per Avinguda Diagonal i també la sortida de la Ronda de Dalt. Ho ha fet la pròpia policia. És a dir, que el cordó de seguretat és fort.
Sí, a més és també realment escandalós, perquè amb totes les situacions que hem viscut aquestes passades setmanes, amb tota la brutalitat policial també, aquí es veu perfectament a qui protegeix la policia i els Mossos d'Esquadra i a qui intenten aplastar amb les porres, amb les pilotes de goma i amb els pots de fum. Mentre nosaltres ens manifestarem pacíficament en contra d'aquesta monarquia i seguirem dient que lluitem per una república catalana, doncs estem veient com la policia està posant un gran cordó de seguretat per tal de protegir aquest rei, quan nosaltres ja hem dit, no?, que les nostres mobilitzacions seran pacífiques. Ho hem demostrat també per la via dels fets, i avui també, doncs, denunciarem, per suposat, la brutalitat policial amb la que la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra ha protagonitzat durant aquestes últimes setmanes milers de ferits, persones que fins i tot han perdut un ull, i seguirem dient, doncs, que per suposat la lluita contra el règim del 78 continua i que estem fartes ja de violència policial.
L'objectiu és reivindicar, és reclamar, és cridar. A partir de les 4, 4:45, es començarà a concentrar una gran quantitat de gent. Quin format o quina és la previsió? Fins quina hora? Fent què estareu per aquí?
Bé, doncs és complicat saber també quan acaben aquestes grans manifestacions, perquè precisament com són tan massives és impossible, no?, controlar l'afluència de gent que hi participa, però exactament no sabem quan acabaran. La nostra intenció, doncs, és concentrar-nos, com deia abans, de forma pacífica, per mostrar el nostre rebuig a aquest hereu, no?, de la dictadura franquista, i per suposar seguirem dient que prou ja de violència, que prou ja de repressió per part de l'Estat, i això, i continuarem als carrers. I per suposat, doncs, durant aquestes passades setmanes hi han hagut manifestacions multitudinàries. Avui també segur que ajuntem a una gran quantitat de persones que volem seguir amb la lluita als carrers, i també, doncs, segurament durant les properes setmanes seguiran havent mobilitzacions massives, pacífiques, com ja fa 3 setmanes, no?, que estem protagonitzant, i per tant, doncs, aquesta visita del rei Felip la visita, no?, del rei Felip VI, doncs, havia de ser contestada als carrers, precisament perquè durant les últimes passades setmanes també hem estat lluitant als carrers contra la monarquia.
Coral, t'agraeixo molt que ens hagis explicat, que vagi molt bé, molta sort, que sigui sobretot pacífic, com d'altra banda ha estat pràcticament tot el que s'ha organitzat, i en seguirem parlant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
A reveure, molt bona tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Salutacions a en David Valverde, en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i del Josep Maria Cano, que estarem amb vosaltres fins a les 6 en punt de la tarda, en un dia en què la baixada de temperatures ha estat sensible. I sembla que seguirà baixant al llarg de la setmana. De fet, és la previsió per aquests propers 7 dies, l'arribada de l'hivern. Qui té totes les dades des del Servei Meteorològic de Catalunya és l'Estel Figueres. Estel, molt bona tarda.
Hola, encara tenim aquest vent de mestral que bufa amb força. Arriba a tenir més de 50 km/h al litoral central i amb el pas de les hores esperem que es vagi imposant aquest vent de sud-oest a tot el litoral, més reforçat al litoral nord. Al final de la jornada tornarà a bufar aquest mestral més reforçat al litoral de Tarragona. Pel que fa a l'estat de la mar, les zones són més alterades al litoral nord, on, de fet, l'alçada significant arriba a superar els 2 metres d'alçada a la boia que hi ha situada mar endins i l'alçada màxima arriba a fregar els 4 metres. Al litoral central també tenim una significant que volta el metre d'alçada i al litoral de Tarragona les zones arriben a superar el mig metre d'alçada de significant, tot això amb una mar de fons que volta entre els 4 i els 5 segons. Pel que fa a la jornada de dimarts, tornarem a tenir vent de component nord-oest reforçat, cops que poden arribar a ser forts i fins i tot molt forts al litoral de Tarragona, i de fet hi haurà una zona de vent més fluix i variable al que és la zona del Baix Empordà, al nord del Maresme. A la resta tindrem aquest vent de component nord i oest que bufarà força reforçat amb algun cop fort. Pel que fa a l'estat de la mar de demà, continuarem tenint aquesta mar alterada amb maró en general i amb una mar de fons que voltarà entre els 3 i els 4 segons. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Estel. Estem atents a aquest canvi que ara ens anunciaves i en seguim parlant.
Connectem amb l'actualitat.
I avui l'actualitat ens parla també de millores, perquè per millorar la segregació escolar, una de les mesures seria limitar el nombre d'aquests alumnes amb necessitats especials a les aules. Isabel González, molt bona tarda.
Molt bona tarda. La comissió de seguiment del pacte contra la segregació escolar, que ara fa tot just 5 mesos es presentava, s'ha reunit avui dilluns en el que seria la seva segona reunió oficial i avui mateix ha presentat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, un document amb propostes pel nou decret d'admissió d'alumnat i els protocols d'actuació contra aquesta segregació que ara esmentàvem. Entre les propostes principals que formen part d'aquest document, com tu explicaves, doncs hi ha l'ampliació o la necessitat de limitar, en aquest cas, el nombre d'alumnes que puguin entrar a les escoles i també l'ampliació dels supòsits per determinar la consideració d'aquestes necessitats especials dels alumnes que estiguin en situació de vulnerabilitat. Aquest document es fixa sobretot en situacions socioeconòmiques desfavorides. Per tant, el que ens presentaria el document és que s'ha de tenir en compte també el nivell educatiu de l'entorn en el que la persona, el nano o la noia està creixent i l'absentisme que presenta també aquest alumne. Per fer-ho, com ho preveuen controlar? Doncs preveuen que siguin serveis socials de cada municipi o alguna altra administració local la qui detecti aquestes necessitats educatives específiques que presenti aquest alumnat. El document, com dèiem, també proposa establir una proporció màxima per cada zona que cada centre haurà de complir i especifiquen el centre que no podrà superar en un 10% la proporció òptima d'alumnat amb necessitats educatives per grup. Aquesta proporció òptima equival al percentatge d'alumnat amb necessitats educatives de tota una zona. Per tant, el centre no podria sobrepassar aquest tant per cent de la zona en general. Només es podrà escolaritzar en places reservades amb una reserva que s'allargarà fins a l'inici del curs escolar. Per contra, l'alumnat ordinari només s'escolaritzarà en places ordinàries en el període habitual de matriculació. I entre altres propostes que presenta el document, també insten a l'increment, a la necessitat d'incrementar els controls de frau que hi ha amb aquest tipus de matrícules.
Per tant, s'inclouen criteris socioeconòmics a l'hora de determinar un nano amb necessitats especials.
Exacte.
Cosa que fins ara no
existia. Fins ara no existia.
Doncs veurem com respon el Departament d'Ensenyament en aquesta proposta i quins criteris s'inclouen, si finalment s'inclouen alguns de cara a la matrícula.
matriculació del proper any. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
I ha acceptat un recurs contra un projecte urbanístic, el de Jardins de Sarriera Living de Begur. Ho ha acceptat el jutjat de contenciós administratiu número 2 de Girona, Cristina.
Es tracta d'un recurs presentat per Ecologistes en Acció i la plataforma SOS Aigua Freda Salvem Begur, adreçat a impugnar les dues llicències d'obres d'urbanització i edificació que s'estan executant a tocar de la platja de Sarriera, on l'Ajuntament de Begur ha autoritzat construir-hi dos blocs d'habitatges plurifamiliars amb un total de 52 habitatges i 78 aparcaments. Una actuació que ja ha implicat la desforestació d'unes 3 hectàrees de bosc i l'extracció de milers de metres cúbics de terra. El recurs al·lega que les obres són il·legals perquè vulneren la prohibició d'urbanitzar terrenys amb pendents superiors al 20% i la prohibició d'implantar pantalles arquitectòniques i acumular volums dins la franja litoral dels primers 500 metres. També es denuncia la manca d'avaluació ambiental i d'emissió d'informes per part d'organismes públics. El projecte Jardins de Sarriera Living, promogut per al fons d'inversió suís Stoneweg, ja va rebre una denúncia urbanística el passat mes de gener, però la Junta del Govern Local del Consistori la va desestimar. Amb aquest ja són 3 els recursos contenciosos administratius que la plataforma ecologista de Begur ha portat als jutjats.
I nou temporal, en aquest cas de vent, a la zona de la Costa Daurada, Daniel.
Sí, ahir va ser un dia mogut als municipis costaners de Tarragona, on el vent de mestral va superar els 100 km per hora en molts punts. La incidència més remarcable va tornar a passar a la xarxa ferroviària. Un arbre va caure a les vies entre Mont-roig i Cambrils al migdia, que es va solapar amb el tall de subministrament elèctric entre Cambrils i Tarragona a mitja tarda. Això va provocar retards de fins a 3 hores en tots els trens regionals i també els de llarga distància. El servei ferroviari es va restablir completament poc després de les 9 de la nit. Va ser a la mateixa hora en què uns 6.000 abonats de la comarca del Baix Camp, 1.000 dels quals de Cambrils, recuperaven també la llum a casa seva després de patir un tall de subministrament a mitja tarda. Els efectes són més visibles encara als carrers, amb contenidors bolcats o desplaçats, mobiliari urbà arrencat per la força del vent, façanes afectades o caiguda d'arbres, fins i tot també de grans dimensions. Durant l'episodi de vent, el telèfon 112 ha rebut 337 trucades, la majoria de les quals des del Baix Camp. Protecció Civil, hem de dir que ja ha desactivat el pla Vencat.
I sembla que demà s'obrirà al Baix Obregat la variant de Vallirana, així ho ha anunciat el Ministeri de Foment. Ivan.
Es tracta del tram d'autovia B24 que es convertirà en la variant de la Nacional 340 al seu pas per aquest municipi. Una reivindicació històrica que arriba després de 15 anys d'obres. Segons ha explicat el Ministeri en un comunicat, el nou itinerari representa una alternativa pel trànsit que fins ara es veia obligat a circular per la travessia de Vallirana de la Nacional 340, on hi ha limitació de 40 km per hora, nombroses interseccions, passos de vianants i freqüents retencions, perquè diuen suporta una mitjana de 19.000 vehicles diaris. L'obertura d'aquesta infraestructura suposarà, per tant, un canvi pels veïns del municipi perquè traurà una gran part del trànsit que fins ara passava pel centre urbà i reduirà, a més, la pol·lució, el soroll i el risc d'atropellaments. El cost final de les obres ha ascendit fins a 176 milions d'euros.
Acabem parlant de reciclatge. A les Terres de l'Ebre la taxa de reciclatge se situa al 46%, però la comarca del Baix Ebre és la que treu pitjors resultats. Lluïsa.
I en aquest cas, el Ebre és el tercer municipi de les Terres de l'Ebre que menys recicla, amb una taxa de recuperació del 39,14%, per sota de la mitjana catalana i lluny de l'objectiu europeu de reciclatge del 50% per a l'any 2020. La recollida de la fracció orgànica continua sent la gran assignatura pendent dels municipis, ja que malgrat representar un 40% del pes dels residus d'una casa, és la fracció que menys recicla. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tos, ha demanat incidir en la recollida de la fracció orgànica i impulsar plans locals per millorar els resultats, ja que diu que a partir del 2020 es sancionarà els ajuntaments que no assolisquen els objectius.
Estem tots més o menys habituats a separar paper, cartró, vidre, envasos, però la fracció orgànica ens costa massa. I sense fer una bona selectiva de la fracció orgànica no arribarem als objectius comunitaris. i no els objectius comunitaris, voldrà dir, a un termini no massa llarg, sancions. Sancions que recorran en aquells ens, els ajuntaments, que no arriben als objectius. Per tant, és una visita de navegants que aquests 4 anys hi hem de treballar.
A les Terres de l'Ebre, la taxa de reciclatge se situa al 46% i les comarques que més reciclen són la Terra Alta, el Montsià i la Ribera d'Ebre, mentre que el Baix Ebre és la que treu pitjors resultats amb la taxa de recollida selectiva del 39,37, un punt menys que l'any passat.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
I en un moment amb tanta intensitat informativa, amb tanta reivindicació i tanta gent al carrer, deixeu-nos que des del FAR creem un petit parèntesi. Un petit parèntesi de conte, de somni, de relax. Per què no fer-ho? I és per això que a aquesta hora de la tarda volem escoltar un conte, una rondalla. Una rondalla que ens porti a parlar o a reconèixer novament la relació amb el mar. Avui una rondalla que ens apropa la Neus Bartomeu.
Rondalles mediterrànies.
Quan Ulisses es va fer a la mar damunt la seva ràpida nau per continuar el camí cap a Ítaca, sabia que es trobaria amb tota mena de perills, però per sort, Circe, la maga, l'havia avisat. La seva ruta estaria plena de terribles paranys i li caldria la més gran de les prudències per evitar-los i el més gran dels coratges per poder enfrontar-s'hi. Trobaràs monstres immuns, Ulisses, que faran tots els possibles per arrossegar-te cap a les profunditats de la mar. I tot dient això, havia baixat la veu com si tingués por que la sentissin. Desconfia sobretot de les sirenes, amic meu. Aquests éssers d'aparença enganyadora són les pitjors de totes les criatures. Has de saber que els prats de l'illa que habiten estan coberts pels esquelets blanquejats de les seves víctimes. I Circe havia xiu-xiuejat a l'oïda d'Ulisses una darrera recomanació. No escoltis els seus cants, per molt melodiosos que siguin, et durien a una mort segura. Quanta raó tenia la maga, perquè aviat, quan s'acostaven a un illot rocallós, Ulisses i els seus companys van veure siluetes damunt l'herba. Eren uns éssers estranys, amb bust de dona i cos d'ocell. Anaven amunt i avall pel prat com un ramat d'indiots maldestres. Recolzats a la borda, els mariners es van posar a riure. Aquells monstres no semblaven gaire perillosos, i quan les criatures, tot polsant les lires que tenien a les mans, van començar a cantar, van parar l'oïda amb molt de gust. Vosaltres, que creeu les aigües, mariners fogosos, gegants de la mar, vosaltres que teniu un valor conegut arreu del món, uniu-vos a nosaltres a la platja i compartiu els nostres jocs. Les seves ben delicioses. L'home que sostenia la barra del timó començava ja a maniobrar per acostar-se a l'illot. Però Ulisses, que va reconèixer els monstres per la descripció que li havia fet Circe, va dir: «Són les sirenes, amics meus, sobretot, no les escolteu, volen la nostra perdició». Els mariners se'l van mirar i van arronsar les espatlles. Però si aquelles criatures no desitjaven res més que una estona de companyia. Ara el seu cant ressonava de nou, dedicat ara a Ulisses. «Oh, rei d'Ítaca, l'heroi tan lloat, glòria dels aqueus, tu que has malmenat tants enemics valeroses, vine amb nosaltres, atura la teva nau, t'explicarem la magnífica llegenda dels grecs que van guerrejar als peus dels murs de Troia. Vine a escoltar en les nostres veus encisadores el relat diví de les teves gestes, i en veure que els seus companys, sensibles al deliciós càntic, agafaven ja els rems per bogar cap a la riba, Ulisses va cridar: «Per Atena, teniu ganes de sentir els vostres ossos trencar-se sota les dents d'aquests monstres despietats? Escolteu el vostre capità, companys, si no, aquestes dones d'urpes d'ocell us devoraran el cor». Les paraules d'Ulisses van fer Diana. Hi havia a la seva veu tal terror que els va deixar clavats al lloc. «Tapeu-vos les orelles amb boles de cera», va continuar Ulisses, «i a mi lligueu-me el pal del vaixell. Quan ja no senti el cant de les sirenes, sabré que el perill ha passat». Així ho van fer. La cera va tornar als mariners, sorts a les veus encisadores de les terribles criatures. I remant com condemnats van poder dur la nau lluny d'aquells tristos paratges Lligat al pal, l'única vor que podia escoltar els monstres cantant-li suaus cançons, Ulisses es va penedir de la seva decisió. Va suplicar els seus companys que el deixessin tirar-se a la mar. Aquesta llegenda és una ximpleria, cridava. Aquestes dones de cos d'ocell són amigues meves. Deslligueu-me, vull conèixer aquell paradís meravellós on seré rebut com un rei. Però ningú no el sentia. I quan el vaixell va ser lluny a l'horitzó, quan les veus monstruoses es van callar, Ulisses va donar les gràcies a Zeus per haver estat lligat al pal, sense poder-se deslligar. El cant de les sirenes hauria estat la seva perdició per molt que fos un heroi. El vaixell va reprendre la seva ruta cap a Ítaca. Ulisses recordava encara les delicioses paraules de les sirenes. Oh, rei d'Ítaca, l'heroi tan lloat, glòria dels aqueus, tu que has malmenat tants enemics valeroses, vine a nosaltres, atura la teva nau. Vine a escoltar les nostres veus encisadores i el relat diví de les teves gestes. Quina llàstima que aquelles criatures de meravelloses paraules fossin monstres sanguinaris, perquè el que deien era tan agradable.
Doncs, com podeu veure, dues maneres d'entendre la monarquia. En el món dels contes els reis són sempre rebuts bé, en el món de la realitat els reis de vegades són rebuts d'una altra manera. En tot cas, hem volgut recuperar aquest conte, aquesta rondalla, aquesta història que ens ha portat la Neus Bartomeu i que ens ha ajudat a arribar gairebé a 4:45 de la tarda. Després hem de parlar de medi ambient i ho farem amb clau de novetat tecnològica a través d'un dron de vela, dron sempre element que vola, doncs no, ara dron a vela de navegació, i d'una empresa valenciana que recicla plàstics per fer bosses, bosses de brossa, més econòmiques, més resistents i de millor qualitat. Almenys això diuen, en parlarem amb el seu propietari. I si podem, també farem una aproximació al món dels drets humans. Tot això abans de les 5.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No ens faci mandra sostenir-ne el pes. És tan senzill com no delegar-la als que no volen que canviï res. És tan fàcil si es pensa que calen permís o sense atorgar-se veu i vot. És tan fàcil si un s'emplaça, sigui a l'urna o a la plaça, dir-ho tot. Bé sabem que la temença és la dura recompensa de la represàlia sagnant. Aquell que la genera de nosaltres sols espera fer-la gran. No seran mai més obstacle l'amenaça i l'agró. Fermament anem tancant les portes a la por. Renunciem a acomodar-nos a un futur de submissió. Fermament savis, però ens determina un interès sincer. No allà on gronxava el braçal dels avis, sinó la franca voluntat de ser. En l'adversitat funesta s'ha respost amb la gran gesta de l'empelt de cultura i de dret. I si el país tingués tal com les persones un cognom fora aquest. I ara que ferrem la llança al combat d'emancipants, farem cas d'un únic seny. Un sol poble i no cap altre, estandard i no combatre el seu terreny. No seran mai més obstacle l'amenaça i la coacció. Fermament anem tancant les portes a la por. Renunciem a acomodar-nos a un futur de submissió. Fermament
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ara, el concepte dron, la idea dron, sempre anava lligat amb aparell que vola. Aparell volador, en ocasions utilitzat per portar paquets, en d'altres per fer fotografies i imatges. Fins ara, dron i mar no eren conceptes que anessin en paral·lel. I dic fins ara perquè dos estudiants de la Facultat Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya han fet el que s'anomena el primer dron aquàtic. Ivan, explica'ns.
Doncs sí, es tracta més concretament d'un dron de navegació a vela, un projecte, com bé deies, pioner a Catalunya. És el segon que es fa a l'estat espanyol i en aquest cas dut a terme per dos estudiants. Aquesta embarcació rep el nom de Sensailor i va ser presentat per primera vegada a l'edició d'enguany del Saló Nàutic. Avui en volem parlar amb els seus creadors i per això saludem els enginyers Carles Manic i Joan Sastre.
Carles, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, Joan? Com anem?
Hola, bona tarda.
A veure, expliqueu-nos el concepte, perquè tots ho entenguem, dron i embarcació. Perquè clar, això de l'autonomia, de marxar sol, de totes aquestes coses, ens costa veure-ho encara.
Sí, bueno, la idea és fer un vehicle, que en aquest cas té uns 2 metres d'eslora, que pugui navegar de manera autònoma pel mar, i l'objectiu d'aquest vehicle és poder recollir dades de meteorologia i del mar per la investigació científica.
Però navega de manera autònoma.
Sí, és a dir, té un sistema de GPS a dintre i un petit ordinador, bueno, un controlador d'Arduino, que tu li fixes unes coordenades per uns punts de coordenades, uns waypoints que es diu, i llavors el controlador, mitjançant el GPS, fa que el vaixell doncs vagi seguint aquests punts i vagi seguint una ruta concreta, preprogramada.
Per tant, la ruta se li programa abans d'iniciar la navegació, per entendre's. És a dir, es busca aquells punts d'interès per on vols que passi l'embarcació i a partir d'aquí ella fa sola.
Sí, exacte. En aquest primer prototip serà així i estem estudiant la manera de veure si es podria actuar des de terra mentre el vaixell estigui navegant. Però de moment el primer prototip serà així. Una ruta preprogramada.
Deia que el projecte es va presentar per primer cop al Saló Nàutic fa unes setmanes. El projecte però està acabat 100% o encara falten algunes coses per fer?
No, el projecte ara mateix està encara en procés de... El vaixell està en 95% acabat de construcció, a més que ens queda fer unes cosetes. I el que vendria ara és la fase de proves marines i la part de programació. És a dir, ara el que faríem és instal·lar un sistema de radiocontrol per averiguar quina és la dinàmica del vaixell per tal de fer el programa fer un programa amb Arduino i que faci el que ha dit el meu company Carles.
Quina autonomia té? És a dir, l'autonomia amb llum la coneixem perquè ell mateix s'alimenta de llum i, per tant, amb la llum solar doncs, carrega les bateries. A quina distància pot operar? És a dir, estem parlant d'un vaixell que pot operar a mitja milla de la costa o estem parlant d'un vaixell que podríem llançar a l'Atlàntic, per exemple, i que operés a molta distància?
Sí, el que hem pensat nosaltres dos és que pugui navegar pel que sigui tot el Mediterrani, l'Atlàntic. Ja seria una cosa més pel futur, però el Mediterrani veiem que és un bon lloc per començar el nostre prototip. Bé, encara no sabem exactament quanta autonomia tindrà, però el que volem és que sigui, en el sentit que, clar, es pot anar carregant amb la placa solar i teòricament no en tenim.
Perquè ens fem una idea... això, el Sensailor, el dron, serviria de la mateixa manera que pot servir, per exemple, una d'aquestes boies marines dedicades a la investigació. L'avantatge, en aquest cas, és que el dron, doncs, el pots controlar i el pots conduir allà on vulguis, eh?
Sí, és a dir, el fet de que es pugui controlar, doncs, fa que les boies marines, clar, el problema que tenim és que no es poden controlar i no pots dur exactament allà on tu vols, i el fet de que tu puguis controlar els punts on el teu vaixell es va passant, doncs ofereix un millor control i una millor col·laboració de dades que afavoreix molt a l'investigació científica.
Com ho fa? És a dir, està dedicat a la investigació, és un aparell destinat a justament això, però quina informació recull? De quin tipus? Com ho fa?
Sí, en aquest primer prototip, doncs, tenim l'hem dissenyat perquè pugui recollir algunes dades en concret, com per exemple la direcció i velocitat del vent, la intensitat de ratjos ultravioletes i temperatura de l'aigua i també l'onatge del mar a temps real. Llavors, en aquest primer prototip posarem uns sensors que mesurin aquests paràmetres i més endavant...
Ai. Sí, passeu-vos el telèfon i així podeu... Pot acabar la d'allò. Sí. Endavant. Digue'm, Joan.
Vale, perdó, s'havia penjat, oi?
Sí, s'havia penjat l'altre. Digues.
Vale, sí, doncs això, el primer prototip... tenim la intenció de muntar uns sensors que puguin mesurar la direcció i velocitat del vent, els ratjos ultravioletes, la temperatura de l'aigua i l'onatge, i quan veiem que aquest sistema ja funciona i respon com nosaltres volíem, doncs ja mirarem d'implementar alguns altres sensors que puguin mesurar altres paràmetres.
Clar, entenc que en aquest primer prototip l'important és crear la màquina, és a dir, trobar les solucions als problemes que ens pot donar construir i donar autonomia a una embarcació d'aquestes característiques. El que faci és important, però relativament. Un cop haguem aconseguit aquesta autonomia i aquests sistemes que el permetin navegar sol, suposo que és ajustable a les necessitats de l'investigador que d'alguna manera requereixi els seus serveis, no?
Sí, exacte. Nosaltres, clar, això és un treball de fi de grau i nosaltres doncs, teníem també, o sigui, la part econòmica, doncs, una mica justeta, no? Realment, doncs, vam començar pagant-ho de la nostra butxaca, després vam rebre més beques, però, clar, el primer objectiu doncs, era això, no? Fer un prototip que sigui funcional, que pugui navegar de manera autònoma i que sigui una plataforma on poder-hi instal·lar equips de mesures per a la investigació. Llavors, sí que posarem 3, 4, 5 sensors per poder demostrar que realment funciona, però ja dic, si després per fer un estudi científic de veritat, doncs ja s'hauria de comprar equips més bons o més específics.
Doncs aquesta és l'invent, aquest és el descobriment. No sé si ha aixecat molt d'interès entre el món de la indústria i el món de la investigació. S'han posat molt en contacte amb vosaltres?
Bueno, sí. Nosaltres, al principi, no era tan clar. El fet de que el projecte de domèstic estigués en paper... doncs no creava tanta atenció, però a mesura que hem anat construint i hem tingut el prototip construït doncs, i el fet de tenir el solenàutic també ha ajudat molt que tingui més ressò i el fet tenim unes quantes empreses que ens han ajudat en el projecte mitjançant, o sigui, ens han donat peces i coses necessàries per al projecte i dades que també en aquest sentit.
Doncs Carles, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, moltíssima sort, estem en contacte i farem un seguiment d'aquest projecte, aviam si podem veure'l en directe en alguna ocasió. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
A veure, molt bona tarda. Doncs bona investigació, bon resultat i sobretot la ciència, en aquest cas la tecnologia, que evoluciona cap a productes més eficients i menys cars. Vaja, parlant de sostenibilitat, parlem de productes, si voleu, també més eficients, més econòmics i amb millors productes reciclats. Aquesta és la proposta d'una empresa valenciana que, sota el nom de Relevo Contigo, agafa plàstic, el recicla i fa bosses de brossa més bones, més resistents i més econòmiques. Parlem amb el seu propietari, Álvaro Salmerón. Bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, amb plàstic reutilitzat no només es pot fer nou producte, sinó que es pot fer un producte de millor qualitat que el que teníem fins ara en plàstic verge.
Sí, efectivamente. Mira, nosotros somos una empresa que nació hace 5 años y nuestro objetivo como compañía era ofrecer un producto que no solo fuera sostenible medioambientalmente, sino además que tuviese una calidad mejor que lo que a fecha de hoy hay en el mercado. Entonces, para ello lo que hicimos fue investigar durante 2 años mediante procesos de producción, cambio de sistema de proveedores, hasta que llegamos a un producto que fuese un 20% más resistente que el plástico virgen y que también fuera muy competitivo en precio para que lo pudiese comprar cuanta más gente mejor.
Y lo conseguisteis durante los primeros 2 años y los 3 siguientes... todo perfecto, ¿no? Es decir, todo canela en rama.
Bueno, más o menos sí. Mira, nosotros lo que hicimos fue, durante esos 2 años, desarrollar el producto y luego nos certificamos. Tenemos 2 certificados que certifican, primero, que nuestras bolsas de basura son realmente de plástico 100% reciclado post-consumo. ¿Y eso qué significa? Que proviene de un plástico que ha tenido ya un uso. Una vez con esa certificación, que la del que los pide el Ministerio de Medio Ambiente alemán, y se llama Arancel Azul, y otra que tenemos que los pide la Unión Europea en Bruselas, que se llama Oterplat, pues a partir de ahí fuimos a la distribución, a la cadena de supermercados, y a explicar el proyecto y a empezar a trabajarlo. Y hasta ahora los resultados están siendo muy buenos.
¿De dónde sale este plástico? Es decir, ¿este plástico reutilizado o ya utilizado?
Pues mira, el plástico tiene 3 orígenes. Uno es el doméstico, que es el que, José María, tú puedes utilizar en casa. Cuando tú separas, pues el plástico del contenedor amarillo nosotros lo compramos y con eso hacemos las bolsas de basura Relevo. Luego también está el de origen agrícola, que es el plástico que básicamente procede de invernaderos. Uh-huh. Entonces compramos también ese plástico y lo utilizamos en el proceso de producción. Para darte un dato, el año pasado compramos solo de origen agrícola 1 millón de kilos. Esto a nivel medioambiental es muy importante porque si al agricultor tú no le pagas el plástico, porque nosotros pagamos el plástico que compramos, lógicamente, ¿sí? La tentación de que termine contaminando, ya sea vertido al mar o enterrado en tierra o bajo tierra, es bastante grande. Y luego, el tercer origen es el de origen industrial, es decir, fabricar. Que producen y utilizan plástico en el proceso de producción, uh-huh. Y nosotros también lo compramos. Nosotros, por ejemplo, compramos plástico de la SEAT.
De...
Entre otras, ¿eh?
Pero de los paneles, de los coches, de estas piezas.
Sí, y no solo eso, sino también incluso, fíjate, hasta el plástico con el que se envuelven los pales, que se producen muchísimos, también los compramos.
¿Hay líneas para este modelo? Es decir, ahora estoy pensando, por ejemplo, en las campañas de recogida de plásticos que se hacen cerca del mar o hasta la recuperación de plásticos del fondo marino a través de redes o a través de las muchas cosas que se encuentran en el fondo del mar. ¿Se podrían reutilizar también en vuestro sistema, en vuestras plantas?
Sí, nosotros podemos utilizar incluso el plástico que termina en el mar. Nosotros podemos también utilizarlo en cantidades pequeñas. ¿Por qué? Porque ese plástico, claro, no es lo mismo un plástico que ha tenido un uso razonable. Por ejemplo, imagínate el que tú separas en el contenedor amarillo, que ese plástico lo has utilizado una vez y ese plástico viene en buenas condiciones. El que está en el mar es un plástico que viene muy degradado por la humedad del agua y también por la temperatura. ¿Qué ocurre? En cantidades pequeñas se pueden utilizar también. Y aquí lo interesante es, mira, para darte un dato, nosotros el año pasado reciclamos 4.200.000 kilos de plástico. Con esa cantidad tan importante de plástico, poner un porcentaje de plástico proveniente del mar no sería un problema. Y se reciclaría una cantidad enorme de plástico de origen marino. Claro, lo que nos hace falta ahora también es gente que lo recoja y nos lo ofrezca.
Correcto. Es decir, no es como el plástico del contenedor amarillo, que tiene mucha calidad y que, por tanto, permite que las bolsas tengan un alto porcentaje de plástico reciclado. En el caso del mar, pues se debería combinar con otros plásticos de otros orígenes para mejorar su calidad.
Efectivamente. Así es. Exactamente eso. Por llevarlo a un ejemplo muy tonto, pero que es muy fácil de entender, es como si tú una sopa, vas a hacer una sopa en casa y le pones un ingrediente que no termina de encajar muy bien, pero como la gran mayoría son productos que tú has comprado en el mercado, porque pongas algo que no encaje, la sopa va a estar igualmente buena.
Claro.
Pero el tema es que estás reciclando un material que es altísimamente contaminante, que es el plástico de origen marino.
Y además, claro, es que aquí habéis conseguido el triángulo, es decir, reciclar con mayor calidad y más barato. ¿Cómo se consigue que las bolsas sean más baratas? Y lo digo porque generalmente lo medioambientalmente sostenible, el reciclado, lo que se puede utilizar sin dañar el medio ambiente, suele ser siempre un poco más caro.
Eso es. Pues mira, nosotros somos más competitivos en precios que las marcas que tú te puedes encontrar en el supermercado, básicamente por dos motivos. Una, porque nosotros tenemos un volumen de producción muy alto, es decir, reciclamos millones de kilos al año. Eso que te permite, pues lógicamente, ser muy eficiente cuando produces. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo a la hora de ser competitivo en precios. Luego la siguiente, que somos una empresa familiar, es decir, nosotros no trabajamos con altísimas rentabilidades. Trabajamos con rentabilidades razonables que nos permiten subsistir como empresa y hacer proyectos nuevos, pero no tenemos las rentabilidades que trabajan otras empresas que las participan fondos de inversión, donde lo que se va es a ganar hasta el último céntimo de euro. Y esa combinación, junto con que tenemos una estructura de trabajo más bien pequeña, me refiero en cuanto a lo que es el equipo comercial, marketing, etcétera, toda esa combinación hace que cuando vayamos a vender nuestro producto al supermercado podamos tener un precio de venta muy competitivo con una calidad muy alta.
Me decías que el sitio donde ha tenido mejor acogida el producto son las dos grandes ciudades, ¿no? Las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona.
Efectivamente, nosotros, y además, yo he tenido la suerte de vivir en Barcelona 11 años, y de hecho el proyecto de relevo nació en Barcelona. Luego tenemos un equipo que procede de todas partes del Estado español, incluso ya tenemos a alguna persona que inclusive ahora tenemos una persona trabajando que es polaca y un chico trabajando italiano. Pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando lo lanzamos, lo que queríamos saber era qué acogida iba a tener en todo el territorio. Y para eso nos apoyamos muchísimo en redes sociales. Y en redes sociales, la mayoría de los comentarios que recibimos de Cataluña, Barcelona, pero también de otros sitios y también de la Comunidad de Madrid. Hay una concienciación en Cataluña muy alta con respecto al tema de que es el reciclaje y se nota, las consultas que nos hace la gente, incluso gente que nos ha enviado fotos que utilizan nuestro producto en casa, ha habido profesores de colegios, nos han hecho consultas y nos han pedido material gráfico para poder explicar esto a los alumnos. ¿Por qué? Porque tú me dices que al final el proyecto de relevo como marca tiene dos patas. Una es desarrollar un producto que se hace y de gran calidad. Pero el siguiente es que es la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la gente en sus casas se pare. Uh-huh. Y la única forma de poder hacerlo es comunicando e informando de los beneficios del reciclaje, de la importancia de separar correctamente en casa. Entonces, esto va por el revés como casi siempre todo en la vida. Es decir, convencer a un señor de 50 años es mucho más complicado que convencer a un chico de 10. Yeah. Por dos motivos, ¿eh? Primero porque los hábitos son menos flexibles, pero también por una cosa, porque si un profesor le enseña a un chico la importancia del medio ambiente, uh-huh, y la importancia de reciclar en casa, ¿qué va a hacer ese chico luego en casa? Va a ir a su padre y le va a decir, oye, o a su madre, ¿por qué no reciclamos nosotros? ¿Por qué no separamos?
Claro.
Y eso, esa labor que hacen los colegios es impagable.
Álvaro, en todo caso, sí. 5 años de vida, en principio, mucho por crecer, mucho por sí. explicar y de hecho, mucho por todavía por desarrollar. Relevo contigo, es la marca, llega desde Valencia y es sin duda una apuesta clara y buena hacia el medio ambiente y la recuperación de plásticos. Si te parece, hoy lo dejamos aquí. Pero seguimos en contacto y, bueno, conocemos más del proyecto más adelante, ¿te parece?
Para lo que necesitéis, aquí me tenéis, ¿eh? Lo que necesitéis.
Muchísimas gracias, Álvaro, que vaya
Muchas
bien.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Hasta luego.
Un cordial saludo.
Igualmente.
Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Hace unos días os hablábamos de este atunero vasco reconvertido en barco humanitario, la Aita Mari, que se dirigía juntamente o cargado o ayudado por los compañeros, por los amigos de salvamento marítimo humanitario, se iba hacia la isla de Lesbos. Pues bueno, hoy ha llegado, después de 2 semanas de navegación, a Lesbos y queremos saludar a Íñigo Mijangos, que se encuentra allí. Íñigo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, gracias.
¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el viaje y en dónde os encontráis ahora mismo?
Bueno, pues ya hemos amarrado en el puerto comercial de Lesbos, ya también hemos descargado todo el material que teníamos que descargar. Y bueno, ahora preparados para unos días de descanso en puerto, porque bueno, hace mal tiempo aquí y esperaremos unos días.
Os ha tocado una travesía en tiempo complicado, diferentes borrascas, diferentes situaciones de mala mar han coincidido con vuestro viaje.
Sí, bueno, tuvimos a la salida de Pasaya, tuvimos mal tiempo, pero bueno, ya la idea nuestra era llegar a Cabo Finisterre en una ventana de buen tiempo que estaba anunciada. Y bueno, pues así lo hicimos, aprovechamos para doblar allí sin problemas y bueno, pues el resto de la travesía ha ido bastante bien, salvo algún día, pues bueno, sí, de borrascas que nos han cogido en el Mediterráneo, pero bueno, no normal, en unas inglesas, ningún problema.
La navegación, todo bien, a llegada a puerto y amarrada del barco, también bien, sin problemas.
Bueno, hemos tenido un poco de viento aquí en Lesbos, es un día muy ventoso y bueno, pues nos ha costado un poquito hacer la maniobra porque el motor, pues bueno, es un poco justo para maniobrar con estos vientos, pero bueno, sí, al final lo hemos conseguido.
Permisos todo bien, me refería también, ¿eh?
Sí, no, permisos sin problemas con las autoridades locales, la oficina de aduanas, con las donaciones. No ha habido ningún inconveniente, ha ido todo sobre lo previsto, ya habíamos trabajado anteriormente con el agente, la documentación y bueno, pues no ha habido pegas.
¿Qué tipo de material lleváis y a dónde irá a parar, a dónde se distribuye este material?
Bueno, esto es un poco, sí, lo más, vamos a decir, triste, ¿no? Al final, pues bueno, hemos traído material para pasar el invierno, mantas, ropa de invierno, pares de zapatos, algo de material de higiene también y mantas, y bueno, pues esto para las bueno, pues decenas de miles, ¿no?, de personas que están en estos momentos en las islas del Egeo. Así que bueno, pues es una pena tener que venir a ayudar a estas personas en esta situación que, bueno, en el suelo europeo pues parece tremendo que se esté dando, ¿no?, en este momento.
Porque claro, y tienes razón, llegará el invierno, esta semana empiezan a llegar ya los primeros fríos fuertes a la zona del Mediterráneo y esta gente está viviendo, no sé si habéis tenido acceso al campo, a la zona donde están estas personas refugiadas, pero nos cuentan que la situación es muy, muy precaria.
Sí, bueno, justo ha venido también el equipo médico nuestro, ¿no?, que está en Kío, llevamos desde el 2015 allí y, bueno, pues ahora nos están poniendo un poco al día, ¿no?, de la situación. y en estos momentos, pues concretamente en Quíos, que es la situación que nosotros conocemos más de cerca, pues hay 6 personas en un campo preparado para 1000 personas. Es la primera vez desde que se abrió ese campo que se ha llegado a ese volumen de personas, ¿no? Y no hay tiendas, no hay espacio, hay una situación muy tensa con la población local. Hoy concretamente se han cortado todos los caminos de acceso al campo de Vial, se ha impedido el acceso al equipo médico y bueno, pues la situación realmente es muy tensa, ¿no? Es dramática desde el punto de vista humanitario para las personas que están viviendo los campos. Y es muy tensa también para la población local, la población de acogida, pues que no aceptan la situación, obviamente, porque también es una situación innecesaria, ¿no? Que en estos momentos haya pues cerca de 30.000 personas en las islas es algo pues que no se entiende desde ningún punto de vista.
Claro. Los tienen ahí hacinados y eso evidentemente crea problemas entre ellos, tensión con la población y sobre todo una capacidad, una sensación de incapacidad de poder gestionar esta realidad que supongo que debe ser desesperante. Os quedáis unos cuantos días por aquí, supongo que evidentemente descansando y observando, ¿no? Tomando nota de lo que hace falta para luego pues venir para aquí y pasar la información a vosotros mismos y a otras ONGs.
Sí, claro. Nuestro propósito, obviamente, en primer lugar es traer la ayuda humanitaria, pero desde luego también pues hacemos un poco de notarios, ¿no? Y de testigos y de portavoces, o llamémoslo como queramos, ¿no? Si esta misma labor se hace con un camión, ¿no? Con un trailer, que también se puede hacer, pues es una labor mucho más silenciosa. Pero bueno, si lo hacemos de esta manera, pues obviamente siempre se pone más el foco y bueno, se llama la atención, que es una de nuestros propósitos también, ¿no?
No, digo que,
adelante.
Que nos quedamos con ganas de saber más. En todo caso, os dejamos trabajar, os dejamos acabar de descargar, acabar de aclimataros. Y si te parece, dentro de unos días volvemos a contactar y nos cuentas un poco la experiencia y lo que habéis podido ver y descubrir de estos días en Lesbos. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Igualmente, que vaya muy bien. Doncs Laita Mari, a Lesbos, amb l'Íñigo Mijangos al seu capdamunt i repartint ajut humanitari amb la intenció de donar roba d'abric perquè aquestes més de 30.000 persones, alguna part d'aquestes 30.000 persones puguin passar l'hivern. Arribem així a les 5.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quants camins l'home haurà de passar abans que arribi a ser algú? Quants mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur? Quants canons més hauran de disparar abans que per fi es quedin muts? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Quantes vegades podrem mirar abans d'arribar a veure el cel? Quantes orelles haurem de tenir per sentir com ploren arreu? Quantes morts més ens caldran a mi més per saber que ha mort massa gent? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. doncs la gent haurà de seguir per guanyar-se la llibertat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.